Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe del programa al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
La fórmula Estel es converteix en la fórmula Lesan.
Hola, Mercè.
Hola, bon dia.
Bon dia.
No ho fas bé.
Sí, va millorant o no?
No, tu creus, Albert?
Jo crec que no, jo crec que va pitjor.
Ahir tenia 20 missatges privats per Facebook i 3 a Twitter, diem-me, ostres.
Ho claves.
Fes-ho tu.
Sí?
Sí, sí.
Doncs mira, que et faci tota la fórmula Estel de després.
És el que estava pensant, Albert.
Si tan bé ho fa, que es quedi.
Claro.
I tu te'n vas a esmorzar.
Claro. Jo encantada, eh?
Escolta, avui...
Esmorzar, a dinar i a sopar, perquè aquí al final...
Si no li agrada, ella esmorzar.
Avui per l'últim dia de mes. Aquest mes s'ha fet llarg, perquè, clar, la gent que cobra per mesos... Escolta, més de 31 dies com aquest, i després de Nadal se't fa llarg. O no, Mercè?
Oh, i tant.
La nòmina no arriba. Ho has gastat tot el Nadal i el gener, ostres, és llarg. Però hem de ser positius.
Hem de ser positius perquè ara també, Albert, arriba un mes de febrer, que no sé si us passa a vosaltres...
Clar, que són 28 dies.
Sí, passa volant el mes de febrer, no?
I també la nòmina arriba abans, per això t'ho dic. Sí. Tot el que se'ns ha fet de llarg aquest mes se'ns farà de currar altre. Bueno.
I no sé si us passa també a vosaltres, però jo, per exemple, el mes de febrer hi ha molts aniversaris. Tinc molts amics que són aquari i bueno, clar, cada setmana potser n'hi ha 4 o 5, no?
Jo, sí.
El calendari, l'Edu, mira, cara rara, tu també, Albert.
No, perquè a la família tinc els dos fills primers han nascut al febrer, un el 13 i l'altre el 26, és a dir, que coincideixo, però també és veritat que al gener he tingut molts aniversaris. No sé què passa, gener, febrer sempre són mesos de molts aniversaris,
sí?
Molts regals, molts naixements, moltes festes, molt de tot.
Diuen que els aquaris, per això, la gent que ha nascut al febrer, estan una mica tocats per l'Empordà, eh? Saps aquest...
Entre Blanes i cada què?
Sí, que estan una mica esbojarrats, eh?
Sí, bufats per la tramuntana.
Què diuen? Sí? Qui és? La Kira, que és de febrer?
Sí.
No. Ah, diu que
no.
No n'hi ha cap, avui no en tenim cap, aquí en més de... No.
A taula no, però vaja.
El Sant Pedro és el 25 de març.
Bé, el març són més estables, jo crec, eh? Sí?
Sí, els aquari són personals, són particulars, vaja.
Bé, doncs, Albert, que passeu... Ah, per cert, el Borja de Maria, sí, és que ens està escoltant, el Borja Maria, sí, el Borja Maria és aquari, és d'ara del febrer, és la setmana que ve, l'aniversari.
I és el perfil? Tu que el coneixes més?
Sí, és té aquest punt, no? No, sí, vosaltres també tracteu aquí.
Una mica més així.
Ostres, aquesta veu no està malament, eh?
Estàs imitant a Borja i Maria.
La del Borja no li surt tan malament, eh?
Però, Francesc...
Però et dic una cosa, el Borja pot imitar també en contraprestació perfectament a l'Edu, perquè el Borja és un gran imitador, eh?
Després demaneu-li que imiti l'Edu, va.
No, t'ho dic de debò. Ell pot fer qualsevol veu i, a més, ens ho va demostrar l'altre dia, eh?
Mira, potser acabo de trobar... Perquè porto un mes buscant títol pel meu nou espectacle i potser li poso inimitable.
Ah, mira-lo, ara sí.
Doncs igual el Borja et demostra que ets imitable, ja veuràs tu.
Vinga, Albert, companys.
Vinga, deixo. Que vagi bé al matí. Bé.
Comencem ja, gràcies, Mercè. A les 11 ens retrobem. Fórmula Lesan, aquí a Ràdio Estel. Som-hi.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesan.
Una Laura Mas amb l'Edu Mutante, amb el Migue Álvarez des d'Algeciras. Buenos días, Migue.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, Migue. A la producció, Sergi San Pedro, David García i Kira Sánchez. Diego de Santiago, el nostre director comercial. El nostre tècnic, Jordi Carretero, a la cuina. Bon dia, Jordi.
Por la gloria
de mi padre. Hola. I dir-vos que ens podeu seguir a les xarxes socials @formulalesan. Escriu-nos, si no, a formulalesan@radioestel.cat. Vinga, que tenim un programa ple de contingut. Hem de repassar OT, la tertúlia esportiva, tenim les imatges del dia i, com sempre, començarem amb la notícia positiva de la jornada.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Han dissenyat un sistema de diagnòstic de càncer de mama basat en intel·ligència artificial i amb una fiabilitat del 90%. Un equip d'investigadors valencians ha participat en el desenvolupament del sistema que és capaç de reduir el nombre de falsos positius en càncer de mama. El nou mètode té un dels índexs de fiabilitat més alts del món. Serà de gran utilitat en la pràctica clínica. Heu de saber que per cada diagnòstic precoç de càncer de mama augmenta un 20% l'esperança de vida, com a mínim, en 5 anys de les pacients. És a dir, que es tracta d'un gran invent, perquè, escolta'm, a vegades els diagnòstics et passen males passades, t'ha donat positiu quan no ho era, i amb aquest nou sistema això no passarà. La notícia bona, la notícia positiva del dia d'avui.
Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats.
Les imatges del dia. Imatge 3.
Això és curiós, eh? La biblioteca que va néixer de les escombraries. A Turquia, recol·lectors de les escombraries han anat recol·lectant els llibres que la gent llançava i els han donat una segona vida. Van crear una biblioteca i sembla una notícia fenomenal.
Sí, Fernando Sánchez... Aquesta notícia m'encanta, a mi també.
A mi també, com a bona lectora que ets. Fernando Sánchez d'Aragó. Home, el que passa que, clar, la meitat dels llibres eren seus. No sé què passa, que a Turquia no agrada a vostè.
No, hombre, no digas eso, hombre. Bueno, son libros, se puede decir que es una lectura reciclada, ¿no? Lo que pasa es que algo huele mal aquí, eso sí, algo huele mal.
¿Tiene tantos?
Hombre, la verdad, no sé yo, pero libros que la gente tira a la biblioteca, a la basura, y luego haces una biblioteca de eso, me parece bien darle una segunda utilidad, pero es que a lo mejor son todos... Perdón la expresión, son una caca de libros.
Bueno.
Porque entre que estarán sucios, yo ya no los toco, si han estado en la basura.
Bueno, es verdad.
Pero si alguien los ha tirado, porque oye, porque no le gustan, bueno, son...
Bueno, esto pasa en el metro de Barcelona, hay muchos puestos que los venden como a un euro,
al llibre solidari, sí, senyor. I sí. Està molt bé, són molt bones iniciatives. Bueno, jo perquè no sóc com tu, Albert, vull dir que tampoc miro tant si... Home, a no ser que el llibre estigui en molt mal estat, tampoc sóc molt...
Però escúchame una cosa, Coque, ¿qué es lo que debe pasar en Turquía? Que la gente tira todos los libros en la basura, tantos libros hay en la basura. Oye, que al final se puede hacer hasta una biblioteca, al menos nosotros los libros que no nos gustan los utilizamos para la chimenea para no gastar calefacción.
Sí, y una cosa, porque igual estás pasando una página y te encuentras una cáscara de plátano.
¡Ay, calla!
¡Claro!
Es que esto puede pasar perfectamente.
¡Está en la basura!
Oye, y si lo tira, en un contenedor de París, abre el libro y te sale Ratatouille.
Sí, claro que sí. Cualquier cosa te puede salir de ahí. ¡Qué miedo, ¿no?
Bé, en principi em sembla una bona iniciativa, però com sempre aquí l'equip de Fórmula Los Angeles està donant la volta.
Sí,
va,
sí.
Que si sortirà una pell de plàtan, que si seran llibres dolents perquè ningú els voldrà...
Home, està clar que normalment no sé vosaltres. Jo només em quedo a casa els llibres que a mi m'agraden. Això està clar, no?
Sí, però jo mai he llançat un llibre.
No, jo tampoc, mai.
És a dir, una cosa és que no m'agradi, però no se m'acudiria mai llançar un llibre a les escombraries abans al Donc o, no sé, hi ha molts llocs per cedir llibres.
Sí,
clar, o llençar el contenidor blau.
Sí, home, però...
No, jo sempre els he donat, també.
Jo, per respecte, mai llançaria un llibre, perquè encara que a mi no m'agradi, pot ser que una altra persona sí.
És que et dic una cosa, estan llets com llançar un quadre. Quanta gent llença quadres? Doncs és el mateix, és art, no?
El que sí que reconec, i tampoc sóc molt conseqüent amb el que vaig a dir ara, perquè, clar, no llenço llibres, però sí que he utilitzat CDs per tallar pizzas, això sí.
Què?
Sí.
Sí, de veritat?
Sí, CDs que m'han arribat a la ràdio i que no m'agradaven res, per tallar pizzas van fenomenal.
Sí? Són prou consistents per tallar pizzas?
No, són fenomenals.
Ostres.
Són com la rodeta aquella que venen els xinos, però clar, més gran.
Ara no et preguntarem de qui era el CD, et salvarem una mica.
No, és que no era, eren. Vull dir, ho he fet més d'una vegada.
Però això talla?
Sí.
Sí?
Un CD que no us agradi...
Massa fina, per
donar-li una vida útil, doncs, escolta, per tallar pizza, per exemple, ja us dic jo que funciona.
Amb massa fina.
El tallar pizza es ve una mica afilat, però el CD, que és una mica més...
No, funciona, ja us ho dic jo.
Sí.
Per exemple, la redacció de les ràdios, que mai tens tisores ni tens res...
Ah, vale. Ja.
Quan et demanes una pizza per acabar de tallar, va molt bé.
Això podria haver estat un truqui del Sant Pedro.
La pizza, una de les coses que més poden engreixar. Ara us dic per què parlo d'això.
Vale.
Imatge 2.
L'obesitat podria ser contagiosa.
Buah.
Atenció, l'obesitat no es transmet d'una persona a una altra per l'acció de patògens o altres microorganismes infecciosos, però malgrat això, un estudi de la Universitat de Califòrnia proposa que hi ha factors que permetrien considerar-la com una malaltia contagiosa. Atents, en aquest cas serien els llaços socials els que actuarien com a agents infecciosos. Ah, per descomptat, és una tesi que resulta molt controvertida
sí.
I que no tots els investigadors, afortunadament, accepten. No. Perquè, clar, si no hi ha patògens que contagin d'un a l'altre, el que sí que diuen és que el comportament social d'uns i altres podria fer que ens acabéssim semblant a l'altra persona.
Però això no han descobert res, això ho sabem tots des de sempre, no? Vull dir que, no sé, si acostumes a anar amb una persona que li agrada el fast food, doncs jo què sé, acabaràs menjant a lo millor aquell dia una hamburguesa, igual que...
Xicote carrega les culpes a la seva obesitat a un dia que van a veure Pavarotti en vida i que després van fer una amistat, però, Xicote, esa no és la realitat.
Me acuerdo que estaba yo delgado y Pavarotti estornudó a mi lado y desde aquel día estoy de hueso ancho.
Pues mire, eso ya le digo yo que no. Y al fet de que, home, la transmissió d'una persona a l'altra és complicada, ho demostra el fet que Bertín Osborne... Bertín, buenos días.
Buenos días, fenómeno.
I Arevalo han estat junts moltes hores al teatre, molts dies, molts mesos, molts anys,
sí.
I ni Bertín s'assembla a Arevalo, ni Arevalo s'assembla a Bertín.
Hombre, tú sabes que yo mido más de 1,90 y peso más de 95 kilos. Y no se le ha pegado nada a Arevalo.
Está estupendo.
Exactament. Una persona que ha engreixat molts cops i després s'ha aprimat molts cops és Robert De Niro. Por ejemplo, en Toro Salvaje tuvo que engordarse 30 kilos, una gran película de boxeo,
sí, sí.
Robert.
Todo lo que podía, sí.
Sí, 30 kilos engordó para
Madre
esa peli,
mía.
¿Eh?
Sí.
Pero esto llega a ser insano y todo, ¿eh?
Sí. ¿Cómo lo hacía? ¿Comía mucha pizza? En fin.
Todo. Para desayunar, migaba en el café la pizza.
¡Qué asco!
Sí.
Caray, y luego para adelgazarse es complicado porque quedarán estrías, ¿no?
Chorizos, que era bastante nutritivo.
Quan el seu dia vam parlar de Torrente, no?, que es menjava el gelat fos.
Chavales, yo que los últimos Torrentes ya no quise engordarme más, porque es que, claro, el esfuerzo es terrible. Ya me inventé algo para que Torrente fuera delgado, pero es que tremendo tener que comer a todas horas.
No, y a nivel de salud, de verdad, estas subidas y bajadas tan grandes de peso son muy poco recomendables.
O Christian Bale.
Sí,
que es va quedar gairebé fet un esquelet, el maquinista, i uns mesos després, només uns mesos després, estava fent Batman.
Sí,
molt heavy. I actrius com la Renée Zellweger, també per interpretar el diari de Bridget Jones, pujades i baixades, que també va ser una de les que va dir que a la darrera pel·lícula ja es negava a tornar-se a engreixar.
Està clar que l'obesitat no es contagia, el que sí que podem fer és apaivagar els seus efectes amb els consells, per exemple, de Diego Díez, que ens els explica després. I anem molt ràpid a la imatge número 1.
Imatge 1.
Aquesta notícia, vaja, em poso de peu.
Vinga, va.
S'acosta la fi dels grups de WhatsApp. Incloure a un usuari en un xat sense el seu permís pot ocasionar multes, atenció, de 40.000 a 300.000 euros.
Ostres. Doncs quan jo algú... vull que em fiquin a un xat d'aquests.
Per denunciar-ho, no?
Sí, clar.
Ara, quan et fiqui algú en un grup de WhatsApp sense el teu permís, tu podries denunciar-ho. Boris està molt trist perquè a ell li encanten els grups de WhatsApp i això s'acaba.
Sí, me encanta hacer grupos con toda la gente que conozco. Tengo grupos hasta de dos. Yo y otra persona. También creo un grupo.
Pues yo me alegro, porque pero vamos, porque me vais a llamar agrio, me vais a llamar lo que queráis. Pero yo estar en un grupo de WhatsApp es que no lo soporto. Me pone enfermo, nervioso. El hecho de estar y el hecho de salirme y pensar que los otros han pensado que me había salido y el hecho de pensar que si el otro va a pensar que yo pienso.
Pues
no,
yo, llega un momento que estar. Tiene que dar igual, ¿eh? Sales y punto.
¿Y Angel Yarser qué va a hacer? Porque ha creado como 8 o 9 grupos con Lolita.
A mí me gusta y estar ahí intercambiando pues ideas y memes y cosas... Pero bueno, también es que está Chenoa, que no para también de crear grupos. Y entonces yo me salgo y, claro, luego te vuelven a meter, te sientes mal, como decía Parada, y siempre acabo diciendo lo mismo, que es que he tocado el botón sin querer y me he salido sin darme cuenta.
Y además, Lolita, que no para de saturaros con imágenes del año de la chimbamba.
Con imágenes del pescadilla y que se muere de la boca. Y entonces, claro, es una pesadez eso.
Pero no pasa nada con Lolita porque es una... Flores.
Sí,
no?
Claro, és flores.
Molt bé, doncs escolta, anem rapidíssim al desinformatiu Mutant, perquè té notícies breus tant l'Edu Mutante com el seu alter ego, Matías Prats. Som-hi.
Saludos a los oyentes de este desinformatiu que arranca con los titulares breves de la jornada. Que como lo que tarda en llover cuando canta nuestro Bertín, es breve.
Exacto, ya lo ha dicho, ya.
Un hombre encuentra 50 décimos premiados del sorteo del niño y los entrega a la Policía Nacional. El premio real para el agraciado no fue el dinero, sino encontrar a alguien con dignidad moral. La superluna azul de sangre podrá verse el miércoles desde España. Se producirá esta misma noche y mostrará al satélite en condiciones que no coinciden desde hace más de 150 años. Solo Jordi Hurtado recuerda el último fenómeno. Pillan a Julián Muñoz bailando sevillanas a altas horas de la madrugada y esto motivó a que el CIS emitiera una proposición a la Junta Central de Vigilancia Penitenciaria para cambiar el régimen del exedil que estaba en libertad porque en teoría padecía una grave patología coronaria que le augura una esperanza de vida de entre 1 y 5 años.
Y el tío fumando y bailando, lo hemos visto ya, ¿eh?
Exacto, pero sí, sí. A juzgar por esas imágenes, las sevillanas y el agua con misterio alargan más la vida que beber leche de omega 3.
Es verdad, ¿eh? Y a ver qué pasa con mi ídolo, Bruno Mars.
Bruno Mars arrasa en la gala de los Grammy más reivindicativa. Y es que para muchos, como para Albert Le Sans, es el número Bruno.
Hoy sí está agudo.
Es el número Bruno total, ¿eh?
Y atención porque llega el Minuto de Gloria, ¿eh?
Efectivamente. Hola, muy buenos días y bienvenidos al Minuto de Gloria en Equipo de Investigación Express. Hoy hablamos de los tupés. ¿Se han fijado? Todo el mundo lleva flequillo, de punta, de lado o incluso inclinado, movido por toda una red de la laca y el secador, organizada por el cepillo de rulo, vueltas y vueltas, gente que llega tarde al trabajo por hacerse el tupé, por peinárselo bien para que le quepa el casco y poder coger la moto, gente que abre puertas cuando se deja la llave con el tupé de lo cargado va de gomina. Así que si van en el metro o en el autobús o cuando se abre una puerta, cuidado si llevan tupé porque les pueden sacar un ojo y son toda una mafia que viene desde los años de Brandon de Sensación de Vivir. Así que estén alerta.
De los años de Brandon.
Madre mía.
Par cert, Miguel Ángel Algeciras.
Sí.
Hablábamos de Julián Muñoz, el cachuli, que si entra en prisión entraría en la cárcel de Algeciras, ¿verdad?
Sí, entra aquí.
O sea, lo irás a visitar.
Sí.
Podrías ir a ver a Pacioli.
Nos puedes enviar una selfie también.
No sé, llevarle unos carquiñolis o algo, ¿no?
Unos carquiñolis.
Un bocadillo y más un selfie y tal.
Con la lima en la mina. Jamoncito. En el pan.
Claro, y en el pan le pones una lima.
Lima en medio, sí. Lo que suele hacer la película.
Molt bé, doncs escolteu.
Me lo imagino, a mi.
A mi que viendo a visitar al Pacioli, madre mía. Menys d'un minut, dos savis consells i comença la tertúlia esportiva aquí a Fórmula Lesant.
Quan deixa de parlar i besa'm, es transforma en deixa de besar-me i parlem. Català Reynon Advocats. En cas de divorci, si tens un problema, truca'ns al 93 201 57 27 i trobarem la millor solució. I també en cas de reclamacions, desnonaments, acomiadaments. 93 201 57 27. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Tertúlia esportiva.
Comencem la tertúlia esportiva. Finalment hem de dir que Aleix Vidal estaria a prop de la Roma, d'anar traspassat, i Déu lo feu, ja ha estat cedit a Anglaterra. El nostre Carles Reixac, el jefireño, pot opinar sobre Déu lo feu, perquè el va tenir a les categories de futbol base. Reixac, ara mismo era una rèmora, Déu lo feu, per al Barcelona?
Sí, más o menos, ¿no? Lo que llevan los tiburones, ¿no? Yo siempre le doy importancia al último cuarto de hora, y él lo que juega es el último cuarto de hora, pero nunca suele hacer un regate, ¿no? Es que no se va ni de un cono, es la realidad.
El Barcelona se lleva un milloncito por la cesión.
Y es un gran jugador, pero es que no regatea, ¿eh? No sé qué le pasa al Barça, que está como atascado, ¿no?
I l'any vinent tornarem a tenir el problema, perquè Déu lo feu, tornarà a estar aquí. I el que dèiem, Aleix Vidal podria estar a prop de la Roma, en aquest cas sí que podria arribar a un traspàs de prop de 20 milions d'euros. I amb el tema Rafinha, ja ho vam explicar. Rafinha està cedit a l'Inter de Milán amb una opció de compra obligatòria només si l'Inter juga a la Champions. Aleshores, el Barça rebria 35 milions d'euros, però l'Inter va fatal. És a dir, des que ha arribat Rafinha no guanyen un partit. La cosa es podria complicar, eh? I si parlem de renovacions, Víctor Lozano donava dos bones notícies en el Rondo. L'escoltem.
Jordi Alba.
Home.
I
un tití.
A la càmera allà. Un tití.
Ja ves,
madre. Blindats, bueno. Fins al 2022.
Oh.
Jordi Alba, Samuel, un tití.
Sí, oh.
Dues de les peces angulars d'aquest equipàs, que està ara mateix arrasant a Europa, el contracte de renovació, sí, amb el Barça.
Clàusules,
no menys de 400 milions d'euros, hi ha excel·lent predisposició per tal dels dos, una entesa total des del primer moment. Jordi Alba no es mou d'aquí, però vull destacar el paper... Aquí vull destacar el paper, la implicació de Samuel Umtiti, que sembla un nano que l'hem criat a la Masia.
Sí. Víctor, ADN Barça no, eh?
ADN Barça.
De mentir al poble.
Umtiti.
Porque la veis en la pasta. La veis soltado. ¿Cuánto le van a pagar?
Por favor, va.
¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuánto le van a pagar a Umtiti? ¿Cuánto le van a pagar?
Un tití va rebre a sobre la taula i van posar un xec en blanc del Manchester City.
Sí, claro.
El van trucar des de la direcció tècnica, des del propi entrenador del Manchester City, per intentar convèncer que s'anés al City.
Sí.
I Samuel Umtiti va dir, mai, allò que va dir, never.
És a dir, Pep Guardiola va trucar un tití, però no havia dit vostè que no tocaria mai a jugadors del Barça.
Vaig crear un grup de WhatsApp amb l'Umtiti, amb la por, però no... Es va sortir, l'Umtiti es va sortir.
Es va sortir,
es
eh?
Es va sortir del grup.
Del grup. Escolti'm, l'afició perica segueix molt enfadada amb Gerard Piqué. Vostè, Piqué, ahir, bueno, no només no va treure ferro al tema, sinó que va tornar a repetir Espanyol de Cornellà.
Sí, està en Cornellà, no? No sé.
Sí, però,
quejan, però...
A veure, la raó social és a Cornellà, però és l'Espanyol de Barcelona. El club és l'Espanyol de Barcelona.
Bueno, Barcelona, Cornellà, el Prat, no? La perifèria. Estan en l'estadi.
No, la perifèria no. És que ser de Cornellà, escolta'm, és un orgull, ser... també. Vull dir, no és cap descrèdit, eh? Ni ser de Cornellà, ni ser d'Hospitalet, ni ser de Sabadell. Vull dir, no només és tot Barcelona, eh?
Bueno, jo me referia al campo, no? L'Espanyol de l'Estarrayo.
Què vol que li digui? El camp del Barça, un carrer més i és Hospitalet.
Sí.
I Hospitalet és una gran capital, també. Jo he crescut a Ràdio Hospitalet. Escolti'm, és que vostè, si vol desacreditar a un equip anomenant una ciutat, s'equivoca greument. I l'afició perica està enfadada amb vostè. Que té raons vostè per estar enfadat amb un sector de l'afició perica? Clar que sí, perquè és indecent i és barroer que es fiquin amb la seva dona i amb el seu fill. De fet, em sembla fastigós. Qui ho fa? Que no ho fa tothom. Però tampoc em sembla ètic ni just que vostè, després que Valverde ho arreglés l'altre dia, torni a parlar d'Espanyol de Cornellà. I, lògicament, l'afició perica està enfadada i ho escoltava amb el Chiringuito.
Lógico.
Pinta de ellos que son de San Juan de Pi, que no hay otra. Además, el Piqué ya sabemos cómo es.
Lo hace para fastidiar y para provocar. Entonces, luego que no se queje si en el campo le dicen cosas.
Domingo, recibimiento hostil.
Hombre, por supuesto, yo creo que sí. Es que yo creo que se lo merece. A Iniesta no se recibe así. Y a muchos jugadores del Barça tampoco.
La sede social está en Barcelona y aunque estemos aquí en la Escuela Deportiva de San Adrián, pues somos del área metropolitana y somos de Barcelona.
Bueno, hay gente que más vale no hacerle caso, porque el Barça de Hospitalet tiene esas cosas. Si él sigue insistiendo, que siga diciendo. Luego vendrá el sábado al campo o el domingo al campo del Español, pero cada uno tiene su karma.
Lo de Piqué no lo entendemos.
¿Creéis que lo hace por pinchar?
Hombre, siempre está pinchando. Entonces, pues la rivalidad, pero la rivalidad ya tiene que ser deportiva.
Clar, això no vol dir que se l'hagi d'insultar, eh? Lo recibiremos mal. Una cosa són xiulets, una altra cosa són insults, eh? Estem a mal d'abans. Si un vol tenir raó, l'ha de tenir tota. Sí. No val començar a ficar-se Tomàs ara ni amb la dona ni amb el fill, perquè això seria fastigós. Que el xiulin, si volen, ja està. Forma part de la idiosincràsia del futbol. Una cosa és silbar, otra cosa és insultar. ¿Estábamos, Tomás Guas?
Pues ya, claro que sí, chato. Pero es que también lo que estamos hablando es como decir Real Madrid de Valdebebas o Atlético de Madrid de Cerro del Espino.
Clar, exacte. No, si és que no té raó Piqué amb això. I tampoc té raó qui insulta a Gerard Piqué. En fi, hem de baixar tots una marxa, com deia ahir el Rondo Francesc Via, aconseguir que el partit de diumenge sigui un partit de futbol i ja està, que l'equip animi, que l'equip xiuli al rival, però que no passi res més que això. El Barça ja es prepara, malgrat el partit important de diumenge, per dijous, perquè Andrés Iniesta han de jugar contra el València. Vostè va jugar el partit sencer l'altre dia i no sé per què me da en la nariz que no va ser titular contra València.
Bueno, la verdad es que pues bueno, tengo molestias y bueno, pues el jueves seguramente pues descanse, no sé si estaré en el banquillo porque bueno,
no, yo lo digo porque como jugó el partido entero, ya. Lo más normal es que coloque a Coutinho en el interior izquierdo. Ya veremos, pero es una suposición solo.
Sí, bueno, el míster pues bueno, sabe lo que tiene que hacer. Nosotros confiamos en él y bueno, pues estaremos expectantes pues el mismo jueves a ver pues si me pone, no me pone.
O si pone... Qui és favorit, Michael Robinson, per a aquesta eliminatòria? Partit de tornada al camp del València, eh?
Bueno, pero a mí me parece que el Barça está muy fuerte ahora, pero el Valencia, cuidado con él, eh? Es un equipo que es muy peligroso en contraataque, me parece un equipo fenomenal. Con Santi Mina, que está este año irreconocible.
No, y Gonzalo Guedes, que a la contra, ojo, ¿eh?
Rodrigo. Y sí. Con Rodrigo, ¿eh? Que está jugando, que va a ir al Mundial, seguro.
Tiene un equipazo, el Valencia está ahí, ¿eh? Amun.
Sí, Giuseppe, el Valencia,
Jorge,
el Valencia,
ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Con el Valencia.
Pero ojo, que nosotros ya en el Chiringuito ya no hablamos de fútbol, sí. ¿Eh? Ya nos gusta el balonmano, ¿verdad?
Ahora nos gusta el balonmano, desde que somos campeones.
Es un equipazo, me parece extraordinario. Está jugando a unos límites indeseables. Y
como indeseable
que va a destruir una...
¿De quién habla?
Degradación de...
Pues no sé de quién está hablando, pero nosotros aquí solamente hablamos de balonmano, ¿eh?
Gerardo, que...
De la selección española de balonmano, esto es lo que tenemos que hablar. Por favor, campeones de Europa por primera vez, ahí están las editoriales. ¿A quién le importa que el Barcelona sea líder a 19 puntos? Que el Madrid no esté en la Copa del Rey. ¿A quién le importa eso? A la gente le importa el balonmano. La claro gente quiere sí. Oír hablar de balonmano, de los campeones de Europa. Ahí está el corte número 6, la editorial claro sí. De Josep Pedrerol, sobre balonmano.
La editorial.
Ahí está, vamos a escucharla, porque es una obra de arte, Josep.
Picha, venga. Tira, venga, vamos, venga. Vamos, venga. Va. Vamos. Tira.
Balonmano, por favor.
Balonmano, venga.
Eso queremos oír. No, ese balonmano. Corte 6.
Corte 6. No, yo no, yo no.
Esa el final otro. Perdida el otro, hace el otro dos años. Esos fuegos de Río que se escaparon. Nunca ha bajado los brazos. Siempre ha creído. Porque es un equipo que lucha. Un equipo comprometido. Un equipo solidario. Es un equipo, trabajo Jordi. Felicidades por construir una selección capaz de todo. Una selección que ha aprendido a levantarse. Vaya segunda parte. ¡Qué remontada! ¡Qué victoria! Enhorabuena, hispanos. A la quinta fue la vencida. Gracias por no rendiros. Gracias por colocar a España en lo más alto de Europa. Gracias por demostrar que la ilusión puede con todo.
Claro que sí. ¿Cuál es nuestro oficio? Au, au, au.
A partir de ahora siempre balonmano, ¿no, Josep?
A partir
hasta
de ahora.
Hasta que acabe la liga o si eliminamos al PSG, entonces volvemos a hablar de fútbol, si te parece.
Claro que sí, Jorge. Balonmano, hockey, baloncesto.
Tenemos muchos deportes,
de la Liga CB también.
Mucho deporte para hablar, ¿eh? Sí. Muchos, muchos. En fi, de seguida estarem amb Diego Díez, però abans haurem de repassar, si us sembla, les notícies més destacades del dia amb Borja de María.
Sí, tenemos, Borja.
Bon dia, Albert.
Bon dia, Borja. Has d'aconseguir treure-li la veu a l'Edu Mutante, tio. M'has de fer aquest favor. Tu, que ets un bon imitador...
És que l'Edu té dues facetes. La quan imita, que es torna boig, i quan parla normal, que és com molt callat, com molt, molt reservat.
Doncs ja és de teure,
eh? M'està observant atentament aquestes mirades de...
Sí, després hi ha uns altres dies, com avui, que vinga amb l'al·lèrgia a tope.
Sí.
I llavors... Doncs...
Llavors estàs absorbit.
Tranquil, que l'Edu et traurà... El Borja et traurà la veu.
I el Migue també m'encantaria que m'imités. Jo ho demano com a desig d'any nou, a veure si algun dels dos m'acaba imitant.
No, l'Edu t'imita una mica.
Sí? Edu?
A veure, Edu, sí. Demostra-ho.
Una mica.
A veure.
El pare francès farà la missa d'avui.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Bueno.
No, l'he igualat molt.
Progressa adequadament.
Felicitats.
Escolta, quines són les coses més destacades que tenim per comentar?
Jo al revés no puc fer. La diferència entre un professional i un novatillo. Sí. Bueno.
El que dèiem, les notícies més destacades del dia i després ja estem amb Diego Díez i la dietètica, eh?
Doncs mira, estem pendents de la compareixença del president del Parlament, Roger Torrent, perquè abans de la reunió de la mesa, convocada per ara a les 10, ha convocat els mitjans de comunicació. Aquesta reunió de la mesa del Parlament ha de servir per resoldre sobre la delegació de vot demanada per Oriol Junqueras i Jordi Sánchez a acceptar les credencials dels nous diputats, que substitueixen els que són a Brussel·les, i decidir si el ple tira endavant, perquè aquest matí hem sabut que la investidura de Carles Puigdemont serà a distància i delegarà el seu discurs en un altre diputat. Així que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP han acordat tirar endavant la investidura encara que Puigdemont no sigui present al ple físicament. Recordem que aquest ple d'investidura està previst a les 3 de la tarda. Abans de la 1 hi ha una reunió del Tribunal Constitucional per resoldre el recurs de Junts per Catalunya perquè anul·li les mesures cautelars sobre el ple, unes mesures que creiem que no tiraran endavant. I aquest matí de dimarts també ens hem llevat amb aquesta notícia que ha sacsejat l'indústria alemanya perquè Volkswagen, Daimler i BMW van fer un experiment amb humans sobre els efectes de les emissions de dièsel. L'objectiu era saber els efectes dels gasos sobre el sistema respiratori i la circulació de la sang. Acabem amb una notícia d'àmbit religiós perquè el poble de Cretes, del Terol, ha dedicat una plaça a l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Ell va visitar el seu poble natal aquest cap de setmana per la inauguració d'aquesta plaça i també per la reobertura de l'església. Va estar acompanyat per l'arcabisbe de Saragossa, Vicente Jiménez, i pel rector del poble. Que passa que, Albert, com és un matí de moltes actualitzacions informatives, quan surti alguna una mica forta,
i tant,
torno.
Per suposat, micròfons permanentment
gràcies.
Oberts i moltíssimes gràcies, Borja.
De res.
Igual que agrair també la presència de Diego Díez, nuestro auténtico Diego Díez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Máximo responsable de la dietética, más de 35 años de experiencia en el mundo de las plantas medicinales. Oye, que tenemos un problema de artrosis, circulación, nervios, estreñimiento, caída de cabello, problemas de piel o tantos otros trastornos crónicos, pues seguro que los remedios naturales nos pueden ayudar. Pero antes yo solicitaría ahora al 93-451-6626... 93-451-6626, y ya nos emplaza Diego a Mallorca 127, junto al Mercado del Ninot, o a Creucuberta 40, entre Plaza España y el Mercado de Hostafrancs, y nos prepara una visita. Diego, a ver, venimos hablando estos días de la limpieza hepática y lo importante que es el hígado después de los excesos y de haber trabajado más de la cuenta. Necesita una ayuda, y esa puede ser este producto, el EPA 1, que es completamente natural. ¿Cómo funciona en realidad el EPA 1? Nos lo pregunta mucha gente esto, Diego.
Bueno,
Pues mira, es por la combinación, el EPA1 este de Conatal, es por la combinación de varias plantas que ejercen pues una labor complementaria a la que el hígado ya de por sí realiza de autolimpieza, renovando células hepáticas, y lo conseguimos porque el cardomariano y el desmodium, que actúan acelerando esa renovación, ya de por sí natural del organismo, acelera esta renovación, y luego el azufre orgánico que aporta el rábano negro, porque nuestro organismo cuando tiene que limpiar tira de una parte que tenemos de aminoácidos azufrados y que es precisamente lo que se utiliza para eliminar toxinas.
Y luego la alcachofa también había, ¿verdad?
La alcachofa también, pero eso actúa, genera un drenaje adicional, ¿no? Pero la base está en renovación del parénquima hepático, de nuestras células hepáticas, que son las que se ocupan de limpiar las toxinas y limpiar por encima de todo, ¿no?
Ya dijimos que el precio de la caja eran 20 euros y hay que tomar solamente dos cajas para el tratamiento, pero ¿mucho tiempo hay que tomarlo, Diego?
20 días, las dos cajas. Se toma un vial por la mañana y un vial por la noche. Ahora, los efectos no tienen que esperar tanto para a los dos o tres días, y a veces antes se empieza uno a encontrar, por una parte, mejor de tono vital. Por otra parte, se empieza a encontrar como la sensación de ligereza, de que nos estamos deshinchando.
La digestión se hace mejor, ¿verdad? También.
Digestiones se hacen mejores. Y la reducción de la apetencia de dulce, que nos es muy útil, sobre todo si hemos puesto peso estas pasadas fiestas. Uh-huh. De hecho, el propio EPA1, aunque no es adelgazante, hay alguna vez que nos lo preguntan por la página, pero esto adelgaza. Pierdes más volumen que peso. Si te pesas, a lo mejor pesas poquito menos, pero sí que notas mucho la diferencia de volumen. O sea, puedes reducir alguna talla solamente con esto, porque, como decía, deshincha.
Para adelgazar ya está Ángeles, la nutricionista de la dietética.
Claro, Ángeles lo usa, este producto, por supuesto, sobre todo en esta época, ¿no? Y ella, esto es muy importante que la gente lo entienda. Ángeles no se trata de darle una dieta de estas que te vienen enlatadas, que incluso a veces se pueden publicar hasta en las revistas. No tienen nada que ver, ¿no? O sea, primero, ¿qué persona tengo delante? Si tengo, no es lo mismo tener 30 años que tener 60. No es lo mismo hombre que mujer. No es lo mismo si hace ejercicio que no hace ejercicio. Y además, intenta negociar con la persona qué alimentos, dentro de los que más le gustan, pues cómo combinarlos, cómo hacerlo. Intentar acercar la dieta precisamente a la persona. Así va a ser mucho más fácil que la haga, el esfuerzo va a ser menor, siempre hay que hacer algo de esfuerzo, pero siempre va a ser menor, y sobre todo lo más importante es que adaptando la alimentación y equilibrando esta alimentación, pues entonces luego muy difícil que recuperemos el peso.
Y además una cosa, porque muchas veces vas a centros de estos dietéticos y te pegan un sablazo por visita descomunal. Aquí estamos hablando de que las consultas son 10 euros con Ángeles, 25 años de experiencia de la nutricionista Ángeles, 10 euros por visita, van a ser siempre así, pero además pasa algo curioso con la primera.
Sí, no, son 10 euros normalmente siempre, pero esta es la última semana que ya aceptamos, habíamos dicho que durante el mes de enero estos 10 euros de la
primera visita,
las va a compensar la dietética, o sea que tienen tiempo todavía esta semana para poder llamar y beneficiarse de este, que simplemente, porque tampoco sea mucho, 10 euros, pero bueno, si puede ser una ayudita y convencer a la gente de que no espere a la operación bikini a empezar a perder el peso, que el peso recién puesto es mucho más fácil de quitar y que no podemos estar durante todo el año con ese sobrepeso, porque al final lo acabaremos pagando.
Pues totalmente de acuerdo, ya lo saben, EPA1, ¿lo quieren? ¿Quieren reservar EPA1 y comprarlo online? Lo pueden hacer en ladietéticabarcelona.com. ¿Quieren reservar ahora con Diego o con Ángeles, la nutricionista? 93-451-66-26. 93-451-66-26. Y se acercan a Mallorca 127, junto al mercado del Ninot, o Creu Cuberta 40, entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs. 93-451-66-26. Por cierto, que el otro día me dio muchos recuerdos para ti, tanto Conchi como Emilio del Guernica. Ajá. Que me han dicho que tienen ganas de verte por ahí.
Se los devuelves, que no quiere decir que no los quiera, ¿eh?
Cuando... Sí. De hecho, te llamarán. Ya, te llamarán esta semana. Si diria Guernica, sempre us ho dic, i ho dic quan està el Diego davant, perquè ell coneix molt bé la paella del Guernica l'altre dia al mar i muntanya que cayó. Madre mía, espectacular. Espectacular, Diego. Menú de migdia per 14 amb 90 euros. Esto no engorda, ¿no?, si un dia nos tomamos una paellita.
Hombre.
Es muy peligrosa, ¿eh, la
bueno,
paella?
No, porque sabes, ya sé lo que podemos hacer.
Pregúntaselo al Diego Falso.
No. ¿Qué podemos hacer antes de la paella, Diego Falso?
Y tomar un bloqueador de hidratos, el carbolite, por ejemplo. Y eso minimiza. Pero vamos, la paella se puede tomar. Lo único que sucede es que hay que saber luego cómo compensarlo. No, primero lo puedes minimizar con el carbolite. Son dos cápsulas, un cuarto de hora antes de empezar la paella. Ya reducimos la ingesta de hidratos y de grasas. Y luego saber, y Ángeles te lo explica, bueno, si he tomado paella, ¿qué debo de hacer por la noche para compensar?
Pues oye, eso es verdad, ¿eh? Tomamos el pique, es lo que pique. Es carbolite y luego a tomarnos esa paella, que además us dic la veritat, al Port Balis, a Sant Andreu de Llavaneres, amb el menú de migdia, qualsevol migdia de 14 amb 90 euros, sense suplement, entra aquesta paella. Però us podeu regalar el menú de sidreria per dues persones. Pinxo de benvinguda, xurissets a la sida, truita de bacallà rebusset amb pebrot de Guernica, xuletón d'un quilo a la brasa amb patates, 48 euros, les dues persones, no per persona, al Guernica, al Port Balis, a Sant Andreu de Llavaneres. Reserves al 93 792 96 00. I ja us dic que el dijous regalarem dinars i sopar para la sidrería vasca Guernica. ¿El Diego Falso ha tomado buena nota?
Sí, exactamente.
¿Sí?
Sí.
O sea, si queremos bloquear antes de una paella un arroz, ¿qué había que tomar?
Carbolite.
Muy bien.
Y no comer pan.
Y no comer pan, ¿de acuerdo?
Sí. El pan es un hidrato, estamos bloqueando hidratos. Ya de por sí, en este momento, un poco de pan se puede comer. Lo que pasa es que luego hay que compensar. O sea, tampoco le puedes pedir a una persona, pues yo no sé, la paella a lo mejor no necesita tanto pan, pero hay otros platos que sí que lo necesitan. Entonces, bueno, pues puedes tomar, pero siempre sabiendo cómo compensar.
Exactamente. Diego, que es un lujo tenerte siempre como asesor aquí en Fórmula Lesan. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo enorme. Escoltem una miqueta de música. Tenim Amaral i Antonio Vega cantant un tema fantàstic com és Cómo Hablar. Després, savis consells, i ens anirem a analitzar la tele a la ràdio, que va haver-hi molta teca a OT, i moltíssimes històries més aquí a Fórmula Lesan Ràdio Estel. Fins ara.
Carbolit.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años. Volvimos a vernos una noche de sábado. Otro país, otra ciudad, otra vida. Pero la misma mirada felina. A veces te mataría. Otras, en cambio, te quiero comer. Ojillos de agua marina. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? ¿Cómo hablar? ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Tú que llevaste por casualidad. ¿Cómo hablar? Como un pájaro de fuego que se muere en tus manos, un trozo de hielo deshecho en los labios. Radio sigue sonando, la guerra ha acabado, pero las hogueras no se han apagado aún. ¿Cómo hablar si cada parte de mi mente es tuya? Y si no encuentro la palabra exacta, ¿cómo hablar? Que me has ganado poquito a poco. Tú que llevaste por casualidad. ¿Cómo hablar? Otras, en cambio, te quiero comer.
poquito a poco, tú que llegaste por casualidad, ¿cómo hablar?
¿Cómo hablar?
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Saps que si tens una pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent, sou una família nombrosa o tens dificultats per pagar la factura de la llum, pots beneficiar-te de fins a un 40% de descompte amb el nou bo social? Informa-te'n a Endesa, mitjançant el web endesaclientes.com, al telèfon gratuït 800-76-03-33 o a les oficines comercials i punts de servei. I recorda, si tens l'antic bo social, has de sol·licitar el nou per mantenir el descompte. Endesa. Apropem l'energia.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà. Ràdio Estel.
Doncs ja us hem dit que si hi havia qualsevol notícia important, aquests dies s'estan produint, Borja de Maria ens tindria permanentment informats. Així que, Borja de Maria, els micròfons són teus.
Gràcies, Albert. Bon dia. El president del Parlament, Roger Torrent, acaba de dir que el ple d'avui d'investidura de Carles Puigdemont queda ajornat, però en cap cas desconvocat. Es celebrarà, diu Torrent, un cop sabem que la investidura sigui efectiva i amb garanties i sense ingerències. Roger Torrent també ha dit que no proposa candidat alternatiu.
És a dir, que queda de moment ajornat, eh?
Sí, sí, sense data.
Moltíssimes gràcies, Borja. I ara sí, després d'aquesta important informació, anem a conèixer la tele a la ràdio.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant. La tele a la ràdio.
Sergi San Pedro, molt bon dia.
Bon dia, Albert.
Molt bon dia també al David, a la Kira. Per cert, que gran audiència ahir. És que jo sé la meva, la d'Hora Punta, un 12% i 2,5 milions d'espectadors, que es diu ràpid ahir,
sí, jo entre els quals.
Ahí està, eh?
Jo també ho vaig veure.
Home, els fans d'Eurovisió ahir tenien que estar enganxats a Hora Punta, dic jo,
I
eh?
I et dic una cosa, David. Destacar l'emotiu moment de tornada del Jorge Blas, que és un gran amic, sí. I des d'aquí li envio un petó molt gran, perquè està, de fet, molt recuperat. Recordem que va tenir un accident molt fort.
Sí.
I ahir va fer un truc de màgia brutal amb les cartes. O sigui que des d'aquí un petó molt gran.
És un dels millors mags del món. Mm. Va tenir un accident de cotxe, com diu la Laura, ens ho va explicar a Hora Punta, però està afortunadament perfecte, perquè ja vas veure quin truc va fer en directe.
Brutal.
Doncs ens alegrem de la recuperació de Jorge, que també és un bon amic, i com us deia, un programa dedicat a Eurovisió just abans d'Operació Triunfo, que ha tret 2,5 milions d'espectadors, que es diu Ràpid. Quines altres audiències podem destacar del dia?
Doncs, a vegades, dir que la preselecció d'Eurovisió anota la seva millor audiència des de 2004, i és que la gala d'Eurovisió d'Operació Triunfo 2017 brilla amb un impressionant 23,6% i trenca, escolteu, perquè és molt fort, avui dia, el sostre dels 3 milions d'espectadors.
Va estar molt bé, el programa.
Sí, molt bé.
Va ser... Bueno, ara ho comentarem.
Jo em vaig a dormir al final, molt... o sigui, no sé com va acabar, ja m'ho explicaré vosaltres, però
no
vaig aguantar...
No saps qui va guanyar.
No ho sé.
Jo tampoc.
Ui, Albert.
M'encanta l'Albert.
No ho sé, perquè no... Vaig aguantar bastanta estona, però em vaig dormir i no sé qui va guanyar.
Però així té més emoció quan ho diem, no?
És que a mi m'agrada que m'ho digui el Sergi. Jo no ho sé, de veritat, us ho prometo, us ho juro.
Havíem de fer les 9 cançons i després es votava. Llavors, clar, això va acabar... Si ha acabat ara, no?
Sí, jo em vaig unir quan ja feien la segona tangada de cançons, que cantaven les tres últimes, ahir ja no vaig aguantar i em vaig quedar fregit.
Sí. Fa mitja hora que ha acabat la gala.
Doncs, Albert, només t'avanço que estem contents aquí a l'equip.
Ostres,
o sigui que bé.
Sí.
El David també?
Sí.
Bueno, doncs després...
Abans de res, continuem amb audiències, perquè Mi Casa és la tuya amb Enrique San Francisco, puja un discret 12%, però Apatxes d'Antena 3 cau a un 7,8%. I aquestes són les audiències d'ahir del Prime Time.
Molt bé, comencem amb què? Amor apunta, ja.
Anem una mica amb Amor apunta, perquè ahir ho vaig veure, bueno, com moltes vegades ho veig, i em va fer molta gràcia que el famós comentarista d'Eurovisión...
José María Íñigo, no?
Sí, María Íñigo va anar a Amor apunta i va explicar una de tantes anècdotes que li han passat quan va al Festival d'Eurovisió. Anem a escoltar-ho.
¿Qué te pasó un día que fuiste a comer y no te dejaron pagar?
Un domingo que nos tocó libre a la hora de comer, pues salí a la calle en busca de un restaurante, pero era domingo y estaba casi todo cerrado. Y yo mirando a ver si había un sitio y no había nada. Hasta que en un momento determinado, dando una curva, veo a través del escaparate, del espejo, unas señoras comiendo. Y digo, coño, está la mía. Entré sin mirar. Ah, aquí me siento yo. Y efectivamente, viene una señora muy amable y dice, ¿va usted a comer? Sí, señor.
¿Esto en qué país?
Me da la...
En Düsseldorf.
Alemania. ¿Me da usted el menú? Me dice, no tenemos el menú, no tenemos carta. Digo, por favor, ¿me da una cerveza? Me dice, no, cerveza no tenemos. Bueno, pues nada.
En Alemania no tienen cerveza en el restaurante.
Me extrañó que no tuviera cerveza, ¿no? Bueno, y después un postre y tal. A la hora de la cuenta le digo, ¿cuánto es? Yo, en perfecto alemán, como corresponde, no me entendía. Digo, a lo mejor no es tan perfecto en inglés. Nada, al final, digo, ¿cuánto? Y me dice, no, nada. Digo, aquí algo va mal.
¿O me han reconocido?
No, pero yo me levanté lentamente para que viera que no huía, sino que yo iba poco a poco mirando y para atrás. Dios, que me voy.
Ojo, ¿eh?
Y ya, en la puerta saludo y la señora muy amable. Adiós. Y cuando salgo a la puerta digo, voy a ver este restaurante, joder, porque hay que venir con el equipo. Y miro y era Caritas Düsseldorf.
No te creo.
O sigui, vas a menjar i de sobte...
Es va equivocar i es va ficar a Càritas, que fan una tasca encomiable, de veritat.
Sí, molt.
La meva família ajuda a Càritas i des d'aquí felicitar per la tasca que fan. Més cosetes que destaquis. Ja anem a OT directament, no?
Sí, vamos a OT perquè, clar, tenim bastanta teca que comentar.
Sí.
Abans de tot, us porto una miqueta, un avançament de la cançó que ha guanyat.
Val, així jo ja ho sé, va.
Vale, sí, vam fer-ho així.
A veure si encerto, eh?
Vinga.
A veure si en cert.
Seguro que sí.
Què ens hi juguem, va? Però ens hi juguem alguna cosa? Convida'ns a una capeta o
alguna cosa? No, però no ho he dit avui. Fa molts dies que ho he dit. Jo creia que era impossible que no guanyessin a Maya i Alfred. Impossible que no ho fessin.
Ai, Albert, vamos a escuchar.
He fallado.
Et segueixes mantenint, no?
Em mantinc. He fallado o no?
Ara lo descobriràs.
Aviam.
Ho sabia.
Ai, Albert.
0 points.
Pues este es un avance porque después cuando acabemos con la sección yo quiero que escuchéis toda la canción entera porque se lo merece.
¿Necesario?
Entonces, hombre, claro, esta canción es tan bonita.
Es muy bonita.
Es muy bonita y lo que transmiten es muy
solo
bonita.
Nos va a votar Andorra.
Yo,
ojo.
Y Andorra no vota.
Os digo una cosa. Igual que os vaig dir que guanyaven a Maya y Alfred, quedaran molt ben classificats.
Sí?
Quedaran molt ben classificats perquè a Eurovisió no es tracta només de portar una cançó, com es va demostrar l'any passat, sinó de tenir una història al darrere.
Clar.
És a dir, tots els comentaristes de tots els països saben totes les històries de tots els cantants que van.
I posen en antecedents, és veritat, van explicant-ho abans.
L'any passat tothom sabia que Salvador Sobral tenia una malaltia greu del cor, que no podia assajar, que probablement després de cantar Eurovisió li quedaria poc temps de vida. Això ho sabia tothom. Era una història molt ben embolcallada, una història que tothom sabia, i tu escoltaves la cançó amb molta tendresa i l'escoltaves amb molta atenció. I jo crec que això va sumar molt perquè guanyés Sobral, per mi una extraordinària cançó, la de Sobral, que va composar la seva germana, que simpatiquíssima, que ahí estava OT. I per aquesta mateixa raó, tothom de cada país, de cada participant, explicarà que Amaya i Alfred s'han conegut a un concurs a Espanya, que s'han enamorat a Espanya, i quan vegin la posada en escena, perquè la veritat és que és molt autèntica, nas amb nas, petó amb petó, això entendrirà molt a molta gent, i ja us dic jo, que Amaya i Alfred queden entre els tres primers.
Bueno,
això
entre
ho dic
els tres
ara.
Primers?
Jo no
això
sé si
ho dic ara,
tant,
perquè la cançó és maca, la història per explicar és potent i la posada en escena és sincera. Sí, sí,
però
per tant,
no sabem els rivals que tindrem. Bueno, no sé, entre els tres...
Jo em mullo, igual que vaig dir que guanyaven segur a Maia i Alfred aquesta edició d'OT per anar a Eurovisió, dic que queden entre els tres primers perquè tenen una història com la tenia Salvador Sobral. És només dic això.
Bueno, en les enquestes ja va quarta. España.
Sí, bueno, pero las primeras tú me has dicho que aún no tienen campeón.
Es que es lo que...
Albert, es muy fuerte porque David me ha enseñado una encuesta y está cuarta, pero las canciones que están por delante de él, o sea, de ellos, aún no han presentado su canción, su candidatura.
No son encuestas, son casas de apuestas.
Bueno, casas de apuestas.
Us he de dir una cosa, jo vaig veure totes les cançons, la primera tongada de cançons la vaig veure tota. Evidentment, a Maya i Alfred, jo també l'hagués votat perquè hi ha aquesta història al darrere i com a cançó eurovisiva, home, doncs jo crec que Anna Guerra i Aitana també tenien una cançó molt, molt competitiva, eh?
Hi havia divisió aquí d'opinions, eh?
M'agradava més Aitana.
A mi també m'agradava més Aitana sola.
A mi Aitana sola, la cançó que menys em va agradar.
Ah, sí?
La que menys.
Albert, estic en total desacord amb tu.
Jo també. Va ser, per mi, si no haguessin hagut l'Alfred i la Maya, l'hagués votat a la
Jo, de fet, confesso que podíem votar dos vegades gratuïtament, a la primera ronda una vegada i a la segona ronda una altra. I a la primera ronda vaig votar a l'Aitana.
Jo us dic, jo hagués votat a Maya i Alfred, indiscutiblement. Després, com a segona opció, Anna Guerra i Aitana, perquè era una cançó competitiva. I si hagués hagut de votar una tercera cançó, hagués votat a Agoné i Míriam, amb Màgia.
Jo... A mi no m'agrada gaire.
A mi, he de dir que la cançó que més em va sorprendre positivament per tot el que havia vist va ser la solista d'Anna Guerra. El directe va guanyar moltíssim.
Sí. La solista sí, perquè balla bé, és una bona artista, aquesta manera tindrà trajecte.
Però era molt poc eurovisiva, sota el meu punt de vista.
Era molt Gloria Estefan.
Aquest any, de tota manera, no hi havia cap cançó que digués ostres, és 100% eurovisiu. No sé
però què diu el nostre expert? Perquè aquí l'únic eurofan enregistrat i que pot parlar en propietat és el David. Així que...
Bueno, jo ahir vaig trobar la gala bé, vaig dir
bien,
l'únic que... El ritme, tres vegades, van sonar les cançons tres vegades. O sigui,
la
canció aquesta, la que va guanyar, va sonar tres vegades. Després, el tema, volia jo dir una cosa sobre una membre de que havia de la taula de...
Dí el nom, no passa nada.
La Julia Varela.
Sí. Bueno, però escolta, no ens fiquem amb el jurat, perquè al final cadascú fa la seva feina.
Però que se prepare bien para ir a un tipo de gala, porque dijo que Eurovisión nunca había ganado una canción coral y que España era el único país que podía llevar ritmos latinos. Ha habido muchos ritmos latinos en Eurovisión y han ganado muchas canciones. Claro,
pero això ho saps tu, que ets molt cafetero, que ets molt d'Eurovisió.
Ella és la comentarista d'Eurovisió.
Però un poc de razón David tiene, porque...
Sí, però en un directo se pueden escapar coses. No seamos tampoco así.
Bueno, fa polémica.
Sois polémicos, és que us gusta.
Vamos a hacer una cosa.
Un eurodrama, que és com se llama esto, un eurodrama.
Escolta, anem a escoltar les cançons, perquè hem parlat de moltes cançons i a lo millor hi ha oients que no les van poder escoltar i a OT, i aleshores que ells mateixos valorin quina hagués estat la seva favorita, d'acord?
Antes de nada, vamos a escuchar la las cinco canciones que no pasaron el primer corte. He eliminado la canción grupal Camina porque no tiene, porque ya la hemos
ya
escuchado
muchas veces. Sí,
sí,
y están en orden de cómo quedaron de menos a más.
De menos a más, ¿eh? Al últim,
Alfred, després va ser Amaya, després Anna Guerra, després Agoné i Míriam i després Míriam.
Molt bé, escoltem doncs a Alfred.
Que no sigan las luces, que no sigan las luces.
Curiós, els que van guanyar junts van quedar últims per separat.
Sí, sí, és veritat.
La gente les apoyó en massa, però juntos.
A mi el Fred em va agradar molt.
A mi també.
Un rollo Leiva molt bonic.
I el cantar a mi me gusta.
I aquesta és la cançó que va composar la Rosalén.
A mi el cantar no la veia, Aurora.
L'escoltem. Aquesta triomfarà. El Remedio de la Guerra no anirà a Eurovisió, però triomfarà. Us ho dic ara.
Aquest estiu, Albert, va ser...
Us ho dic ara, eh?
Mira, aquí estem tots ballant, eh?
És que mira, escolta.
Oh.
Agoné i Míriam, màgia. Aquesta era molt eurovisiva, al final, eh?
Sí.
Aquesta és bona, eh?
No està mal.
Per un festival de cançons, aquesta és ideal.
Sí.
Aquesta era Míriam sola, eh?
Sí, sí.
Lejos de tu piel.
Jo he de dir que Míriam em semblava molt bona i molt bona candidata, però aquesta cançó no la va afavorir gaire.
No, aquesta cançó era dolenta.
A mi no m'agrada tampoc.
És que no llega bien a los altos en esta canción.
No, i que la cançó no té res. Vull dir, al final ells també estan venuts envers de la cançó que els hi han posat, no?
És una mica rotllo Disney, no sé.
Aquestes van quedar eliminades, eh? Alfred, Amaya, Anna Guerra, Agoné i Míriam en solitari, i aleshores quedaven tres cançons, oi? Mm-hmm.
Llavors van passar tres.
Que eren Anna Guerra amb Aitana,
Lo Malo, Aitana...
Aitana amb... sola, que és la que us agradava a vosaltres, i jo sí. La trobo horrible, que
amb
és Arde.
I després la guanyadora, que va ser Amaya i Alfred, amb Tu canción. Vamos a escuchar las que quedaron en tercer lugar y en segundo. En tercer lugar quedaron Anna Guerra y Aitana con Lo Malo, y en segundo lugar quedó Aitana con Arde.
Muy
escuchemos.
Bien.
Me voy a darme a mí, y otra vez.
Tanto me quité que pa' ti tampoco fue.
Y yo voy lista pa' bailar, porque tú hoy me has hecho rabiar.
Y voy lista pa' bailar. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no. Pa' fuera lo malo. No,
esta también va a triunfar, seguro.
Aquesta és la típica cançó d'estiu, eh? De discoteca.
D'estiu i que d'aquí un mes estem ballant a la discoteca.
Entre els joves, a totes les discoteques, aquesta.
Ah, eso sí, porque yo no.
Ah, no, jo tampoc.
Jo no vull a bailar, això.
Vull dir que la gent de l'edat dels meus fills, segur.
Sí, el David diu que l'escarpa.
I nosaltres aquí també, Albert.
I esto Arde, a mi em parece horrible, esta canción.
Albert,
gusta,
por favor,
pero...
vamos a escucharla porque es tan bonita.
Vale.
Del esclavo y su rey. Arde, arde, que vuelva a arder quien pierde la memoria por placer. Y no hay hogar si no hay calma. No hay hogar si no.
Esto te lo llevas a Eurovisión y quedas peor que Remedios Amaya.
Y el David no está de acuerdo, ¿eh?
Ni yo.
Ya. Estoy solo ante el peligro.
Ni no. Molta gente que la va a votar, que va a quedar la segunda finalista.
Sí. No estás solo.
Albert,
cuando Amaya y Alfred queden terceros o segundos, entonces vendréis a mí. O primero.
Pero si una cosa no treu l'altra.
Ya me he venido arriba. Amaya y Alfred ganan Eurovisión.
Pero si una cosa no treu l'altra, Albert.
Ojalá, pobrecillo.
Pero aquesta cançó es molt maca. Sota
¿Sabes también una de las cosas que me gusta porque vayan Amaya y Alfred a Eurovisión? Porque creo que si no ganan o quedan mal... les va a dar igual, porque van a ir ahí, lo van a disfrutar y ya está.
Amaya i Alfred guanyen Eurovisió. Podem escoltar la cançó sencera? La tenim?
Sí.
Però sencera, a dalt a baix, pim-pam.
Jo la quería poner al final de...
No, ja.
Jordi, ja. La queremos ja.
Jordi, no t'estresses, venga.
Alfred i Amaya, Tu canción.
La cançó guanyadora, sencera, cançó que guanyarà el festival d'Eurovisió, ja m'he vingut al...
No, Albert, les primeres.
La guanya. La guanya com va guanyar Salvador Sobral. Val? Quan ens digui el Jordi, l'escoltem sencera.
Val. Vámonos.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué.
Ya no puedo
inventarlo.
A ti
Aquesta cançó i sobretot la posada en escena, el que dèiem, eh? Una posada en escena brutal. Vinga, canviem de història. Mi casa es la tuya, també va haver-hi programa de Bertín Osborne, que va estar, usted estuvo, Bertín, con Quique San Francisco, ¿verdad?
Exactamente, fenómeno. Ahí estuvimos con ese crack.
Una pareja divertida.
Bueno, francamente, estuvimos ahí, no, pues un poco explicando anécdotas y todo.
Ah, ¿usted sigue en casa de Bertín?
Aquí sigo mientras me pueda mantener en pie, porque no hacía más que beber cerveza.
Bueno, usted cerveza, pero me parece que cayó de vino, cayó bastante, ¿no?
Hay un vinito fenómeno aquí, ¿no? Porque tú sabes lo que pasa, que es que me he comido un queso que me han traído nuevo, que es como muy duro, y esto hay que bajarlo de alguna manera.
Sí, pero es que me enviaba mensajes. Edu me decía, oye, es que acaba de caer una de vino blanco y acto seguido una de vino tinto, pero sin espacio para digerir.
No. Se fueron a la cocina y estaba Bertín con vino blanco, pero no sé, se levantó y se echó vino tinto, que yo creo que eso es lo peor que puedes hacer.
Pero tanto sorprende, de verdad.
Es pero o sea, que ahí mamaron lo que no está en los escritos.
Sí, sí. Y durante la entrevista al principio en el sofá, o sea, aquí que San Francisco estaba con un vaso de sidra con cerveza.
¿Qué dices? ¿Todo mezclado?
Sí, sí, y se veía por la luz que entraba por la ventana, se veía que era, a lo mejor, no sé, las 10 o las 11 de la mañana.
Bueno.
En fi, em sembla que la Kira va mirar el programa i ens ha destacat algun tall de veu, oi que sí, Kira?
Oi tant. Ahir, Quique, vostè va parlar i es va soltar i va explicar quan era parella de Rosario Flores.
Sí, ja, estuvimos ahí un tiempo.
Era parella de Rosario, és veritat.
Sí. Y explicaba que Lola era una maravillosa sogra.
Sí.
Y le deia a la seva filla coses com on vas amb aquest que estàs sense coure.
Sí, el pescadilla le decía te llama Marlon Brando.
Sí, vostè recordava molt de cariño aquella època. Escoltem com parlava d'ella.
¿Cómo era Lola de suegra?
Pues era una maravilla. Eso me arrojaría y dice, ¿dónde vas con este que está sin cocer?
Sí, te pasaría de todo. Yo con ella tengo muchas anécdotas, pero ahí te pasaría de todo.
Son algunas que no se pueden contar porque... Mujer, es una familia además de una generosidad tan grande. Y el padre igual, ¿no? Salíamos Antonio y yo. Entonces Antonio y yo para salir, yo le pedía y Antonio y nos daba dinero mi madre. Lo íbamos a casa de Lola, nos daba dinero Lola y nos daba dinero el pescadillo. Con eso ya teníamos el botín.
Fenómeno.
Pero el pescadilla era cojonudo porque íbamos a salir, Antonio y yo decía...
Otro vinito.
¿Dónde vais? Dice, ¿tenéis dinero? Y por supuesto, no. Evidentemente, ¿no? Es obvio. Y entonces nos miraba y decía, y sacaba así, dinero y decía, tomar hijos. Decía, hombre sin dinero, bulto sospechoso.
¿Sí?
Sí, es maravilloso.
Decía Antonio.
Tengo un recuerdo...
Voy a tener que tomar otro vino.
Y siguen hablando entre ellos, ¿eh?
Sí, la verdad que Lola...
Que he tomado tu vino. Sí. ¡Qué fenómeno!
Sí. Además, vino Jorge Sanz a cocinar y yo me pedí una pizza.
Oye, Quique, una cosa. ¿Tú quieres leche sola o le echo un poquito de vinito?
Bueno, yo le echaría un poco de vinito, ¿no? Ya puestos.
Vale, vale, es que me voy a comer porque tenemos ahí unas porritas, que nos vamos a comer ahora, porque mientras seguimos con la entrevista, porque esto da para pa 3 o 4 días.
Sí, yo me voy a echar otra cerveza para los churros.
¡Oh, qué fenómeno!
¿Cerveza para los churros?
Sí, bueno, así pues se moja el churro y va para adentro también.
Oye, fenómeno, una cosa, ¿tú por qué te llamas San Francisco?
Bueno, pues ya lo expliqué, porque mi madre fue madre soltera y luego me pusieron San Francisco, que me da mucha rabia, con la cara que tengo de JB.
Bueno. Ampi, ells segueixen a la seva. Deixeu-me que us parli d'Amurprotec, perquè és número 1 en tractament antihumitat. Us ho venim explicant des de fa dies, des de fa més de 60 anys. Si han aparegut humitats a casa vostra, no ho dubteu, els podeu trucar. A més d'un problema estètic, són caldo de cultiu per fongs, àcars i moho. T'ofereixen servei exclusiu de diagnosi, assessorament, execució i seguiment de tractaments antihumitats definitius basats en l'ús de la tecnologia més avançada per un equip d'experts, amb una garantia de fins a 30 anys. Demana ja el teu diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103, 900-102-103 o amurprotec.es. Risto Mejide també podria portar Quique San Francisco al Chester. Seria una entrevista diferent, oi?
Sí.
Deia que Risto Mejide podria portar també al Chester a Quique San Francisco.
Sí, bueno, estamos valorando porque, bueno, en el Chester pues no tengo cerveza.
Clar, ja hauria de ser diferent, l'entrevista.
Ni mesita para apoyar.
Molt bé. Molt bé, mentre plantegem aquesta opció, s'incorporen al programa el Jordi i la Gema i el Jordi de Català Reinon. Molt bon dia a tots dos.
Hola, buenos días.
Bon dia.
Ja sabeu que estan a l'Avinguda Diagonal 449 de Barcelona i el telèfon és el 93-201-5727. 93-201-5727. Tenim consultes pel Jordi i la Gema, oi, Laura?
Correcte. La primera va sobre un incident. Diu, buenos días, me caí de una escalera fija que estaba desgastada. Fue un accidente laboral, pero no estaba en mi centro de trabajo en aquel momento. Me rompí el codo y me tuvieron que operar. Y a día de hoy sigo en rehabilitación, aunque me van a dar el alta en unos días. ¿Tengo derecho a indemnización de la mutua?
És a dir, entenc que és un accident de feina, però no estava en el lloc de feina.
Correcte.
Però que sí estava relacionat amb la feina que estava contractat, pel que entenem.
S'ha trencat el colze i l'han hagut d'operar.
Molt bé.
Sí, però l'escala tampoc no diu ni que tingués res. Diu, és una escala fixa, no sé què, com si...
Que estava com desgastada, sí. I va caure de l'escala.
Exacte.
Bueno, suposo que es va trencar una balda, no?
Sí, si estava treballant, és la empresa la que està obligada a dar los medios necesarios y en correcto estado. Sí.
Aunque no esté en el centro de trabajo.
Aunque no esté en el centro de trabajo.
¿Eso se llama en itinere o solamente es en accidentes de coche eso?
No, en itinere no estás trabajando, estás yendo a trabajar.
Yendo a trabajar.
Exacto.
O sea, esto quiere decir que estás trabajando, aunque sea en otro sitio que no sea físicamente el sitio en el que estás contratado.
Exacto.
¿No?
Por ejemplo, la empresa te dice, pues mira, ves a casa de aquella señora que tienes que colgar unos cables del tercer piso.
Y los comerciales constantemente.
Claro, exacto. Claro, ¿no? Lo que no puede hacer la empresa es enviar al trabajador a un sitio a trabajar sin los medios debidos. Si hay un riesgo de caída, pues tiene que tener todas las medidas de seguridad correspondientes.
Claro.
Y si eso no lo ha facilitado al trabajador y no le ha hecho la formación necesaria para saber cómo tiene que hacer ese trabajo, es responsabilidad de la empresa, no de la mutua. Entonces, es la empresa la que debería pagar una indemnización. El único problema es que hay que demandar a la empresa.
Claro.
Pequeño detalle.
Un pequeño, ¿no?
93-201-5727, si teniu un problema similar amb l'empresa o amb una asseguradora o heu patit un accident de tràfic amb lesions. En fi, tenen molts apartats a Català Reinon. Més consultes, Laura?
Sí, buenos días. Mi banco me ha admitido vía carta irregularidades en la formalización de la hipoteca. Me indican que me devuelven una cantidad de dinero ínfima, pero que solo se refiere a unos cuantos conceptos, pero faltan muchos otros. Para reclamar estos tenemos que ir por la vía judicial y me gustaría que me aconsejarais sobre qué debería hacer en base a vuestra experiencia.
Ah, son productos hipotecarios, estos de alto riesgo, supongo, ¿no? Vosotros también tendréis un apartado especial.
Bueno, de alto
especial.
Riesgo o no, simplemente o no. Una hipoteca de las más normales, que en una cierta época pues estaba de moda el colocar una serie de cláusulas, la cláusula suelo...
Sí, sí.
Una serie de conceptos que con posterioridad pues diferentes tribunales han calificado como de nulas, ¿no?
¿Se puede luchar eso, Jordi?
Sí. De hecho, lo estamos luchando, vamos...
Diariamente, ¿no?
Cada día.
Sí, cada día. Hoy he leído una noticia de que los juzgados están colapsados y te puedo confirmar que eso es así. O sea, que es que además el Consejo General del Poder Judicial pues ha repartido todos estos temas en unos determinados juzgados, pero no les han dado medios, y entonces ahí se van acumulando y acumulando todas las reclamaciones. La verdad es que prácticamente todo el mundo que está reclamando está consiguiendo una nulidad de esas cláusulas con devolución de todos los importes, etcétera. Pero también es cierto que desde hace un tiempo pues se está considerando como que todo es reclamable, como que todo lo van a dar por nulo, todo lo que han hecho los bancos. Y la verdad es que hay que saber distinguir el qué, ¿no? Y por eso nosotros siempre aconsejamos, bueno, venid, lo miramos, hacemos un repaso de la escritura y entonces decidimos si vale la pena o no. Porque, de hecho, aquí todos los gastos nulos, tal y cual, no es verdad. O sea, no todos los tribunales están dando nulidad de todo lo que son los cargos de gastos de la constitución de la hipoteca, y hay muchos criterios al respecto de diferentes tipos de gastos, como son los impuestos, tal. Entonces, es cuestión de revisarlo, de verlo y atender un poquito a las circunstancias. Y después es verdad que siempre será una decisión del cliente el que pueda decir, mira, yo reclamo, aunque me deban 1.500 euros, que a veces no resulta, porque claro, los costes...
Pero por eso vosotros lo tenéis que decir, oye, claro, ¿os vale la pena, no os vale la pena? Claro, aquí vas a ganar 10.000, 11.000...
Además, piensa que el que tiene una hipoteca dice, ¿y yo podré, no podré? Pues es importante sacarse esa duda encima, ¿no? Venir, claro. Lo vemos, lo analizamos, y desde luego el que no pueda le vamos a decir, mira, no perdas,
claro,
no pierdas ni tú ni nosotros.
Transparencia, le decimos, oye, pues sí o no vale la pena, no. Porque claro. Mira, estás reclamando esto y encima tienes riesgo de que el juzgado no considere esto como nulidad y por tanto pues todavía puedes perder o no ganar demasiado, y tampoco no interesa estar ahí haciendo juicios que tampoco no sean económicamente suficientes, ¿no?
Claro, es que es muy noble lo que estáis explicando, además muy, muy lógico, Tenim més consultes al telèfon de Català Reino 93-201-5727, si voleu alguna consulta com aquesta que acabem de dir, per exemple, una consulta perquè no sabeu si amb la vostra hipoteca podríeu reclamar. 93-201-5727. Què ens diuen?
Mis hijas son las únicas herederas de la abuela que ha muerto recientemente. Hay un testamento a favor de las niñas y desheredando al padre por abandono. Ahora bien, el padre quiere impugnar el testamento de la abuela para que a mis hijas no les quede nada. ¿Qué puede pasar?
A ver, que no les quede nada no será así. Es decir, que impugnar el testamento lo que puede hacer es el reclamar su legítima, porque lo que deberá impugnar es esa desheredación que tuvo del testador. ¿Vale? Entonces, lo que sí que puede él reclamar es ese 25% porque no está conforme con esa desheredación. Pero es verdad que ahora quien tendrá la carga de probar que realmente habían los motivos que el Código Civil catalán establece para la desheredación, pues serán las nietas, que son las herederas. Es decir, son ellas las que deberán encargarse de poder acreditar, demostrar que aquella manifestación del testador no era una invención, no era una forma de hablar, sino simplemente que había realmente argumentos. Y a partir de ahí.
Molt bé, doncs si teniu algun dubte, com deia, 93-201-5727, tema d'herències, són també especialistes. I acabarem amb un cop al cotxe. Que això també, quan hi ha cops i hi ha lesions, això s'ha de mirar molt, Laura?
Sí, correcte. Ens diuen, me dieron un golpe en el coche y siendo culpable el otro conductor me lo han declarado siniestro total. Al tratarse de un coche antiguo, aunque a mí me iba perfecto y tenía todas las revisiones hechas, me ofrecen solo 2.000 euros. Con esa cantidad no me puedo comprar un coche como el que yo tenía. ¿Hay algo que pueda hacer?
Sí, bueno, a ver, sí, es un tema complicado, es decir, que en principio las compañías ofrecen eso, simplemente el valor venal, y con valor venal no te restituyen la cosa. Si realmente este señor encuentra un vehículo igual al que tenía y con un precio que sea razonable, es decir, que no vayamos a comprarnos un vehículo ahora de 30.000 euros, y digamos...
Eso no iría mal, ¿eh?
Este me gustaba tanto como el que yo tenía. No, pero sí es...
Bueno, hay cierta tendencia, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Ya me imagino, aprovechando, ¿no?
Mediana todos, ¿no? Pensamos, oiga, a ver si aprovechando las circunstancias, pues consigo
si
un cochazo.
Claro,
si no somos así, somos moderados, pues bueno, si en vez de los 2.000 que nos dan de valor venal nos está costando ese coche 3.000 y algo, 4.000, pues podríamos irlo a justificar delante del juez. Es decir, que se trata un poco de una situación que sea justa, de restituir la situación lo más semblante a lo que ya existía antes de que sucediera ese siniestro.
Uh-huh. No, es verdad que en los valores venales a veces es exagerado lo poco que te dan y lo mucho que te servía el coche que tenías. pero estamos en las mismas, o sea, hay que valorar si realmente vale la pena pues el tener, poner una, un procedimiento judicial, tal, pero ya digo que pensemos en que no se trata de conseguir ahora, en este ejemplo que estábamos poniendo, un coche de 10.000 euros nuevecito.
Ya, no, lo que da pena es que este hombre que nos ha escrito, ¿no?, dice que con esa cantidad no se puede comprar un coche como el que él tenía.
Claro.
O sea, es que...
Bueno, si dice que no se puede, entonces a ver, ¿de cuánto estamos hablando? Uh-huh. Que si realmente son lo que dice Gema, 3, 4.000, pues es posible que el juez considere que es medianamente razonable por matrículas, por, ¿no?, claro, por diferentes valores que puedas equiparar uno con otro. Y si el valor venal realmente está muy por debajo de lo razonable, pues entonces es posible reclamarlo. Pero también es una cuestión que los jueces valoran con cierto equilibrio, con cierta equidad de no abuso.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, Gemma. Sempre és un luxe tenir els nostres advocats de capçalera de Català Reinon i vosaltres podeu comptar amb ells trucant al 93 201 5727. Que tingueu molt bones setmanes. Tornem a veure dijous, no?
Perfecte.
Clar, molt bé.
Sí. Gràcies.
Un petó enorme, gràcies.
Adéu.
93 201 5727, Català Reinon. Escoltem Savis Consells i tornem de seguida aquí a Fórmula Lesant.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesant, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Si a casa vostra han aparegut humitats, poden generar al·lèrgies o empitjorar processos respiratoris. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat, amb laboratoris IMSD propis en contínua investigació. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900 102 103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Ràdio Estel.
Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o, si ho vols, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament, previ pagament. Truca'ns al 93 409 27 70 i t'informarem de tot o envia'ns un mail a oients@radioestel.cat. 93 409 27 70 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Viu el jubileu teresià amb el Club Més Amics. Del 12 al 16 de març, viatja amb nosaltres a Àvila, bressol de Santa Teresa de Jesús i Patrimoni Cultural de la Humanitat per la UNESCO. La Basílica de Sant Vicenç, la Muralla, la Catedral, el Convent de Santa Teresa i, a més, Alba de Tormes, Salamanca i Medina del Campo. Del 12 al 16 de març, pelegrinatge a Àvila amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Laboratoris Maen recomanem sempre una alimentació saludable. Però de vegades la falta d'activitat física o l'excés d'exercici fan que necessitem ajudar la nostra dieta amb nutrients específics. Els complements alimentaris de Laboratoris Maen t'ajuden a tractar dolències i cobrir aquestes petites mancances. Però no tots són iguals. A Laboratoris Maen cuidem la qualitat dels nostres processos i productes naturals perquè tu puguis tenir cura de tu mateix. Troba'ns a herbolaris i parafarmàcies. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe del programa al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Sabies que... Ciència.
L'Anna Bautista, i amb tema de ciència de per mig. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia.
Hola,
Anna.
Anna.
Explica'ns, què ens diràs de la ciència?
Doncs, mireu, us porto curiositats sobre l'hivern, però comencem per un estudi, perquè s'ha demostrat que a moltes persones els afecten els canvis en el clima i que poden patir, per exemple, mal de cap o mal d'articulacions. Tu, per exemple, Albert, ets un d'ells amb la pluja. Doncs la ciència ha corroborat que efectivament és cert que la climatologia és capaç d'influir en molts aspectes de la vida humana, que poden anar, per exemple, des de la creativitat fins a la susceptibilitat per poder patir migranyes. Un estudi de l'any 2015 que es va publicar a la revista The Journal of Headache and Pain i que es va realitzar entre 66 persones va poder constatar que els pacients sensibles a la temperatura van patir un augment molt significatiu dels dies amb mal de cap durant l'hivern, en comparació amb altres èpoques de l'any. La hipòtesi és que aquests mals de cap poden estar relacionats amb els vasos sanguinis i també amb els canvis circulatoris i que el clima fred doncs, els pot agravar. No sé si a vosaltres això us passa. L'Albert, el mal de cap, quan va ploure, ell ja dos dies abans quasi bé sap que ve un canvi de temps.
Ostres!
Sí, 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 jo ho sé perfectament.
És a dir, que... digues.
Per això, quan canta Bertín el Buenas noches, señora, ja començo a tremolar.
Ja li comença a fer mal al cap.
No, a mi no em passa, la veritat. Jo acostumo a tenir migranya, però no té res a veure amb el clima.
No notes. Doncs, no. Bueno, us porto una altra curiositat, perquè el 10 d'agost de l'any 2010, és a dir, quan nosaltres estàvem en ple estiu, segurament a la platja, a la meseta antàrtica oriental de l'Antàrtida, els científics van registrar una temperatura de menys 93,2 graus centígrads, que és el rècord de la temperatura més baixa que s'ha pogut registrar mai. A mi el que m'ha sorprès és que existeixin termòmetres que puguin arribar a medir aquestes temperatures. Perquè, clar, menys 93,2 graus... Déu-n'hi-do, eh?
És molt fort. Heavy.
És sí, molt, molt fort.
Estàs ahí i se't congelen els dits,
bueno,
no?
És que clar, jo no m'imagino ni com t'has de vestir, perquè doncs crec que no hi ha manera. O sigui, ni encara que et posis a dins una bombolla,
poguessis
aguantar-ho.
Fa més sensació de fred estar avui al matí, que hi havia 5 graus, que aquestes temperatures.
Ho has corroborat?
Sí.
Ho pots assegurar 100%?
Tu has anat a Teruel?
Sí. He anat, però bueno, clar, tampoc he anat en ple hivern, llavors no et puc dir si la sensació tèrmica és de menys 93 graus, no ho sé.
Mare meva, és una passada, a mi m'ha sorprès moltíssim aquest rècord de baixa temperatura, no m'ho imaginava, la veritat.
Exacte. Ara us vaig a dir una paraula, a veure si em podeu dir què creieu, a què us sona. Us dic la paraula cionofòbia.
Mhm.
Eh?
Què? Què us sembla?
Cionofòbia.
Cionofòbia.
A veure, una fòbia segur, però a què?
Sí,
ni
segur.
Idea.
A sí. Què no, no?
Algo sabemos.
La novia de Rec?
Cion?
No.
Ni idea, Anna.
No. Doncs ho dic que és la por a la neu. I especialment a quedar atrapat a la neu.
Ostres.
El mot deriva de les paraules gregues kion i phobos, que signifiquen neu i por. Així que si haguéssim sapigut greu, potser ho haguéssim pensat abans, no? Les persones que pateixen cionofòbia tenen por de l'hivern abans de que comenci i han de consultar constantment la informació meteorològica per controlar quan podria caure una tempesta de neu. Veus, si visquessin a la nostra zona no tenen gaires problemes.
No, no,
aquí podíem venir a viure perfectament.
M'encanta esta sabies què.
Sí? Habitualment aquesta fòbia només la pateixen persones que hagin viscut alguna experiència traumàtica en un entorn nevat, és a dir, no és una fòbia que puguem patir qualsevol que vivim aquí, sinó que prèviament doncs, han tingut alguna experiència difícil que han viscut aquí en una zona nevada. Exacto.
Molt bé.
I seguro que usted ha dado la notícia.
Doncs nosaltres hem de posar cloenda. Hem de posar cloent del programa d'avui i agrair-vos haver estat presents a Fórmula Alessand. Demà tornarem a l'hora de sempre. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Fins demà.
Ole, 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 turrón de Toblerones.